Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, els dimarts cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre. Comencem tot seguit l'agrografia d'avui dimarts, dia 10 del mes de juny, l'espai de Ràdio Balaguer, que recordem, dediquem a parlar del sector agroalimentari per fer aquest programa. Comptem, com sempre, amb la presència del seu impulsor, Josep Roig. Molt bona tarda, bon vespre, Josep.
Bon vespre a tothom. Molt bé.
Avui, Josep, vols dedicar el programa a parlar del sector del cabrum i la producció lletera, exacte, també de la producció dels formatges, i és per això que has convidat doncs, quatre persones concretament avui. Ens acompanyen el Carles Pàmpols i la Mariona Pàmpols, d'Almacelles, de Cal Quitèria, són ramaders i formatgers. Molt bona tarda, bon vespre a tots dos.
Hola, bona tarda.
I gràcies per venir. I també ens acompanyen la Montserrat Arimany i el Josep Enric Salze, que són en aquest cas pagesos, ramaders i també productors de llet de l'empresa Urgellet de Linyola. Molt bona tarda i bon vespre també a tots dos.
Bon vespre.
Bona tarda.
Feta la presentació dels convidats d'avui, recordar també doncs, que, com sempre, en aquest espai, en primer lloc, escoltarem la reflexió que fa el Josep sobre el tema que tractem, una reflexió que fa a l'inici del programa habitualment. Després repassarem l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. Farem, com sempre, també l'agenda i acomiadarem aquest espai amb música. Josep, feta la presentació i bé, el sumari d'avui.
Molt bé, molt bona presentació,
com sempre, Sònia. Presentades també les persones que ens acompanyen.
Ha estat fantàstica. I avui tenim aquí convidats de luxe, oi? Sempre sí que ho són, convidats.
Sempre ho són,
luxe,
exacte.
Sí. Però bueno,
doncs,
avui
quan vulguis,
més,
sí, escoltem la reflexió tema, sobre el tema que tractem avui.
Un tema que no havíem tractat quasi mai. L'havíem tocat, avui, potser com a pingelades, però no l'havíem tractat a fondo com ara avui. Per això avui tenim aquí a professionals, com tu has dit, molt bons. Inclús tenim aquí persones valuoses com és la Mariona i com és la Montserrat, que són persones doncs, que a l'explotació li donen aquell aire de qualitat, de valor afegit amb el seu treball, amb la seva tasca, conjuntament amb el seu germà, el Carles, i amb el seu espòs, el bon amic Josep Enric. Molt bé, doncs dit això, gràcies per haver vingut avui aquí. Farem la petita reflexió que diu la Sònia, una reflexió que tenim que fer perquè ella diu que la tenim que fer, doncs endavant. I avui amb un carinyo especial. Bueno, doncs el sector de la llet, sobretot de les cabres, el cabrón, doncs és un sector, com l'oví, en principi una mica desconegut. No és un sector que està a primera pàgina, però és un sector que té molt a dir, molt a reflexionar, perquè és aquell sector que encara domina l'empresa familiar. És aquell sector que encara dona una vistositat al territori, que cuida el territori, que pot cuidar el territori. És aquell sector de que fa producte propi, és a dir, que produeix per aquell producte que diuen de proximitat de quilòmetre zero. Aquí sí que és veritat. És un sector, per tant, que té un futur, però que encara conserva les arrels romàntiques d'allò que en diuen el pagès. Nosaltres en diem productor d'aliments. Algú aquí pot dir, no, escolta, és el pagès, etcètera, etcètera. Nosaltres diem, Sònia, com seràs, productor d'aliments. Però, bueno, productor d'aliments de llet i productor d'aliments formatgers. Per tant, tenim el productor de llet, d'aliments llet i el productor d'aliments formatge. Per tant, aquesta dualitat la podrem jugar aquí. Però també tenim que oblidar, amics meus, benvolgudes i benvolguts, que el programa d'avui també va a magnificar el sector com a empresa familiar. Però no empresa familiar romàntica, sinó empresa familiar modernista, amb les innovacions que calgui, amb aquell sentiment que és el que dona força, però sobretot ficar-se al dia. No podem tirar enrere segons en què. Tenim que tirar endavant, som a l'any 2019, som al cicle 21, i per tant tenim que conservar el que tenim que conservar. A on va els nostres sectors? A on van? Cada sector és un món. El sector del cabrum, sector oví, sector de llet, sector de formatges, té un ritme, té un món propi. Aquest món se té que conservar. És bo el que anem a conservar, és bo el que anem a fer, a on anem, de qui és el sector, de qui serà el sector. Per tant, aquest avui és el tema d'avui. No dir com se fa la llet, com se fa el formatge, que ho direm també, però de dir on va el sector, de qui té que ser el sector, quina solució dona al sector, etc, etc. Per tant, Sònia, aquesta serà la reflexió amb un ventall d'avui de bons convidats, de bones convidades, sobretot.
Molt bé, Josep, doncs de seguida parlem amb ells, però com bé, sempre, primer donem pas a l'actualitat agrària. Vulguis,
endavant.
Comencem el repàs a l'actualitat agrària, destacant avui en primer lloc que els productors de cereal d'hivern preveuen una campanya mediocre en què esperen menys producció que en un any normal com a conseqüència, sobretot, de la sequera i les altes temperatures de l'hivern i d'inicis de la primavera, que han tingut una afectació més notable, sobretot en zones de secà i a la Catalunya central, segons asseguren des del sindicat Unió de Pagesos. Tot i això, les pluges acompanyades per unes temperatures idònies durant els mesos d'abril i maig han permès millorar les perspectives inicials i salvar una campanya que fa uns mesos es preveia catastròfica. La recol·lecció va arrencar fa un parell de setmanes a les zones més primerenques del nord-est de la comarca del Segrià. Segons les previsions de collita del Departament d'Agricultura corresponents al mes d'abril, la producció de blat a Catalunya caurà un 18%, mentre que la d'ordi caurà un 13%. D'altra banda, Unió de Pagesos no preveu un increment dels preus del cereal d'hivern a curt termini i adverteix que el pagès ha de suportar un increment dels costos de producció per l'encariment dels preus dels adobs. D'altra banda, destacar que el Departament d'Agricultura, a través de les direccions generals d'Agricultura i Ramaderia i d'Agents Rurals, ha indicat una campanya que té com a objectiu comprovar que els equips d'aplicació de productes fitosanitaris que estan treballant al camp o desplaçant-se hagin passat favorablement aquesta inspecció obligatòria. Al mateix temps, es comprovarà que l'aplicador disposa del carnet d'aplicador de productes fitosanitaris. Els encarregats de dur a terme aquest control són, concretament, els agents rurals. I destacar també que el sector porcí ha demanat fa pocs dies al govern català una partida extraordinària per aplicar més mesures preventives acordades per fer front a la peste porcina africana. Els sindicats agraris, com per exemple GIARC i Unió de Pagesos, han demanat al president Quim Torra els recursos econòmics i també humans per implementar les actuacions de prevenció engegades conjuntament amb el Departament d'Agricultura. En aquest sentit, han alertat que l'aparició d'un cas de peste porcina africana a Catalunya suposaria haver d'aturar el 95% de les exportacions valorades en més de 2.500 milions d'euros. El sector del porcí ha volgut transmetre així la seva preocupació davant l'amenaça que representa la peste porcina africana, que no comporta cap perill sanitari per a les persones, però pot, diuen, suposar importants pèrdues econòmiques per a Catalunya. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini en aquests moments i, per tant, es poden demanar a dia d'avui. Hi ha, per exemple, els ajuts per a l'arrencada de presseguers, nectariners i paraguaians. També es poden demanar els ajuts per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals, els ajuts a la contractació d'assegurances per a les estructures, cobertures i instal·lacions d'hivernacles, umbracles i túnels, i també els ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals i també del sector de la pesca. També destacar que el Departament d'Agricultura ha convocat recentment els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups. Aquesta línia d'ajut s'enmarca en el PDR, en el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, i l'import total de la convocatòria suma més de 2,5 milions d'euros.
Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Fet el repàs a l'actualitat agrària, és moment ara ja sí de conversar, Josep, de parlar amb els convidats que ens acompanyen avui, ho dèiem a l'inici del programa, el Carles Pàmpols i la Mariona Pàmpols, de Calquitèria, d'Almacelles, i la Montse Arimany i el Josep Enric Salze, d'Urgellet de Linyola. Quan vulguis, Josep.
Pues bueno, pues podríem començar per molts llocs, per molts punts, per molts aspectes, per molts conceptes. Però bueno, començarem sense seguir un guió, perquè aquí avui tenim molts bons professionals i bones professionals, per tant, podem anar quasi sense paper, sense doncs, apunts. I direm, aquí comencem. Comencem per la Mariona, potser? Per la Mariona, de dir, Mariona, com t'hi has ficat aquí? Com hi estàs involucrada i per què? Quin va ser el motiu de tu estàs al davant ara de tindre un paper importantíssim dintre del teu complex de productora de llet i de productora de formatges?
Mira, jo vaig començar perquè a casa no sempre havíem tingut animals i ma germà es va ficar a fer la formatgeria. I llavors me va comentar que si jo volia plegar d'on estava, perquè volia fer un canvi d'aires, i em va comentar que si em volia incorporar a l'empresa familiar. I, bueno, vaig dir que sí i aquí estic.
Molt bé, perquè és un goig veure com parlen elles amb aquest entusiasme de l'empresa familiar agrària, en aquest cas productores de llet i de formatges, en el cas de la Mariona, formatges de Calquitèria, cosa que consta que fan un molt bon formatge, Això m'ho ha dit persones que els coneixen molt bé, per no dir noms aquí, que podríem comprometre-nos, oi? Però aquí no hi diem noms. Però veus els seus vídeos, ara mateix, abans d'estar aquí a Mantena, m'han estat ensenyant els seus vídeos, com els seus fills estan jugant allí amb les cabres, donant-los menjar, etcètera, etcètera. Això dona bo veure-ho. Per tant, Montserrat, de l'Urgelet, com va ser la teva incorporació aquí en aquest món?
Pues jo pel meu home. El meu home és ramader tota la vida, em vaig casar amb ell i l'any 2011 vam agafar el negoci de les cabres i aquí estem, espenyent i tirant endavant i seguint amb força.
Cal dir que la Montserrat, el seu marit, és el Salze de Linyola, una gent molt coneguda ja amb el tema de l'OVI, jo he conegut el teu pare, que va ser un gran jugador de hockey, les coses clares, i llavors, doncs, després de l'OVI, teniu un OVI d'ells, i vau passar al món de les cabres. Per què?
Correcte. La industrialització del camp, el que parlaves tu de la gent que fabriquen aliments, va arribar a un punt que va posar en regressió el tema de les ovelles amb extensiu a la nostra zona, que és una zona de regadiu, bàsicament. Llavors vam decidir de tancar les ovelles i posar-les amb intensiu, però la rentabilitat d'aquest ramat amb intensiu no funcionava i vam decidir de fer el canvi a cabra de llet. El sistema que estem utilitzant ara mateix és tallar farratges en verd i treballem amb productes propis al 80% de l'alimentació de la nostra explotació.
Està molt bé. I, per tant, cal preguntar al Carles Pàmpols, de Calquitèria d'Almacelles, que tenim aquí present també, de dir per què fer formatges? Per què tancar el cicle?
Hola, bones. Mira, nosaltres tota la vida hi hem sigut pagesos i ramaders, hi hem tingut terres i ramaderia, i va arribar un punt que va ser una mica insostenible i vam començar a fer formatges una mica per obligació. Per poder continuar tenint les cabres i poder continuar tenint la ramaderia, vam decidir començar a fer formatges. Al final s'ha convertit gairebé en una passió, això de fer formatges, no? Però continuem... M'agrada considerar-me més ramader i més pagès que formatger encara, perquè són els arrels, els orígens d'on venim, i els formatgers, molta gent quan només fa la formatgeria, doncs sí que és veritat que es trauen els animals i compren la llet. I així el dissabte i el diumenge poden tancar la porta i se'n poden anar a la platja, no? Doncs nosaltres apostem al contrari, apostem per tancar el cicle i és una filosofia que tenim nosaltres, és voler continuar sent agricultors i sent ramaders i intentar tancar tot el cicle i d'aquesta manera valoritzar una mica més els nostres productes.
Aquí s'ha vist aquí uns cops de caps afirmatius dient que donen raó a el que ha dit ara el Carles. Un cop explicitat el sentiment, l'arraigo perquè estan ells en aquest sector i perquè estan doncs, treballant dissabtes, diumenges, etcètera, etcètera, anem ja entrant dintre del tema, podem dir, empresarial, comercial, productor de lo que és aquest sector. Aviam, Salze. La relació que hi ha entre aquesta associació que va tres sé que teniu, o que tu ets membre, com el Carles, com la Mariona, com la Montserrat, i la Federació de Cabrun de Catalunya, quina, quina relació hi ha, quina amistat hi ha, o enemistat, vull dir, és igual, oi?
L'associació és l'associació de llet de cabres catalanes,
eh? Catalanes, i ells que fan una, ho han fet una associació de formatgers i productors de llet.
Aquest...
En què diferència?
Sí, l'associació de ramaders de Cabrum de Catalunya va per un costat, som una associació de ramaders que, és dir, per temes sanitaris, per de gestió, que tenim una veterinària, i després un grup de ramaders i formatgers mos han unit per fer un segell de qualitat i de proximitat per valoritzar el producte que fem nosaltres i que els formatgers que mos compren la llet puguin certificar que la llet que estan utilitzant per fer els seus formatges sigui íntegrament del territori. Llet de cabres catalanes ha neixut amb aquesta necessitat, la necessitat de poder confirmar als consumidors que el producte que estan comprant és realment de la terra, no només el formatge, sinó tot el que porta al darrere del formatge, perquè no és només la llet que compren els formatgers. És el transport que porta la llet a les formatgeries, és la gent que viuen de la... És dir, és fer una xarxa de territori per donar un valor afegit al producte que es fa a la terra.
I aquest valor afegit, Carles, ja ho he dit més o menys aquí a l'amic Salze, però aquest valor afegit, com li dones més tu que estàs també produint formatge? Com lo acabes d'arredonir, aquest valor afegit al formatge?
Bé, nosaltres, per nosaltres el més important és poder tenir una... Per fer un bon formatge, el més important per tothom és...
Perdó, és dir, la pregunta és, què és per tu el valor afegit que li dones? Quin valor afegit li dones? Pot ser més clara la pregunta?
Sí, ja. No. El valor afegit és tindre un producte d'altíssima qualitat a un preu assequible. Aquest és el valor afegit que donem nosaltres. La veritat és que nosaltres tenim la llet pròpia, elaborant la llet de la pròpia explotació. Al poder-la elaborar de la pròpia explotació, controlem l'alimentació dels animals, controlem la munyida i tenim la llet del dia, pràcticament. D'aquesta manera tenim una matèria primera excel·lent i el nostre valor afegit és poder fer un formatge amb una matèria primera extra. I és el nostre valor afegit. Això no trau que tots els formatgers, tornant una altra vegada a l'Associació de Ramaders de Cabrum, tots els formatgers a l'Associació de Llet de Cabres Catalanes, tots els formatgers que han apostat...
L'associació de llet és diferent de la Federació de Cabrum.
Sí, és diferent. L'associació de llet de cabres catalanes, on hi ha ramaders i formatgers, que estem units, tots els formatgers que utilitzen la llet d'aquesta associació estan apostant per productes de proximitat d'aquí, del territori. Heu de pensar que la qualitat de la llet que es produeix aquí ha de ser molt més alta. La llet és un producte que és per SD. Llavors, és molt més alta produïda aquí que produïda a Andalusia o Albacete, podríem dir, no? De fet, Catalunya és deficitària de llet de cabra. Tenim aquesta sort que Catalunya és deficitària. Espanya s'ha ajuntat, hi ha dos grans compradors de llet de cabra que compren el 90% de tota la llet que es produeix a Espanya. I aquests dos grans compradors tenen un preu, tenen com una espècie de monopoli. No és ben un monopoli, però bueno, sí que és veritat que referencien uns preus. I nosaltres, la llet que els formatgers que consumeixen llet d'aquí porten llet del centre d'Espanya. Cada setmana puja un tràiler o dos de llet al centre d'Espanya. Si aquesta llet es pot produir aquí, que aquesta llet té 3 o 4 dies, allà baix la termitzen, la transporten, la pugen... Clar, no és el mateix aquella llet que arriba aquí que el formatger que opte per la qualitat, per la proximitat i per fer territori, que compra la llet aquí, aquest formatger té un producte de més qualitat. La llet que pot anar a buscar el formatger allà al ramader directe, doncs té molta més qualitat que una llet que pot vindre, que té mínim 2 o 3 dies més, aquella llet.
Llavors, a la Mariona i a la Montse, la mateixa qüestió de les dues, potser una contestada per una vessant, l'altra per l'altra. És a dir, vosaltres com a persones que esteu al cas, al tanto, sou supervisores de que el producte que feu sigui bo acondicionat, teniu a l'hora d'una campanya de l'any oscil·lacions de la qualitat de llet per causes doncs, de l'alimentació, etc. Podeu mantenir una mateixa qualitat sempre igual o bé no podeu fer això, o sí que ho feu, o què us demanda, en aquest cas, el productor de formatges, en aquest cas, el productor de llet, que diu que ven amb unes garanties. Com ho feu per poder tindre aquesta estabilitat amb la qualitat?
La qualitat de llet és bona, sempre és bona.
Perquè clar, te pregunto això, perdó que et talla, de dir que algú que estigui escoltant allà, més enllà dels micròfons nostres, digui, escolta, aquesta gent, la llet sempre és la seva o no és la seva, aquesta és el fons de la pregunta, oi? Ja ho compreneu, vull dir, endavant, sou llestes i això... Digues.
La qualitat de llet sempre és bona, el que passa és que de primavera a tardor, diferent època de l'any, pues puja la proteïna o baixa, llavors varia una mica a l'hora de fer el formatge. Però la qualitat continua sent bona.
És a dir, que les qualitats les teniu garantides, el que canvia és la, podem dir, la composició química que hi ha dintre, per causes del que sigui.
Per causes d'alimentació, de que beuen més aigua, de moltes coses.
I llavors això, Montserrat, de cara al teu marit, el Josep Enric, li estàs marcant i dir, escolta, aquí baixem això, pugem això, etcètera, etcètera.
Sí, nosaltres aquí controlem cada vegada que ens ve el camión a buscar la llet, nosaltres ens ve 3 dies a la setmana a buscar la llet, i bueno, cada vegada agafem mostra de la llet i se porta en un laboratori, que és la LIC, i allí es miren les cèl·lules somàtiques, la bacteriologia, el creix i la proteïna. I a partir d'aquí, pues, el preu també pues, és el que és. I llavors tenim un control mensual també i tenim, bueno, pues, sabem allí si estem baixos, si estem alts, i és molt important tindre la granja superneta pel sistema de bacteriologia i de cèl·lules també controla... Pues,
és a dir, que les qualitats se poden dir que són garantides.
La veterinària, sí. Tenim la veterinària de llet de cabres catalanes, sí, també, sí. Que controla pues, ja. Cada mes també pues, que tot surti correcte, i si no entres dins els paràmetres, no entres dins el segell aquest de llet de cabres.
Que siguin les proporcions que sigui, la qualitat química hi és. Sí, perquè, clar, la llet té un percentatge gran d'aigua i un percentatge petit, sí. amb cosa química. Digues, llavors aquí entra ja el teu marit, el Josep Enric, dient a veure què és el que té que fingir.
Jo només voldria fer una petita puntualització perquè els vostres oients entenguin...
Els nostres,
doncs.
També són els clients de la nostra
formatge. Que entenguin que el producte que estem fent nosaltres és un producte que no s'homogenitza. És dir, que a la primavera els formatges tenen més, és dir, menys grasa i menys proteïna, i a la tardor, seguint el cicle natural dels animals, que això és molt important, pues fem una llet amb més grau, amb el que els formatges tenen un boquer una mica diferent. És dir, que us ho explicaran una miqueta més bé els formatgers, però voldria que entenguésseu de que no trobareu sempre els formatges d'una determinada manera que tinguin el mateix gust. I això fa de que a la primavera pugueu disfrutar d'un formatge potser una mica més lleuger i de la tardor disfrutar d'uns formatges que són una miqueta més pesats o una miqueta més contundents que per la climatologia també mos ven una mica més de gust.
És a dir, que així podem dir de que com la llet se fa a la vaca, que ho hem dit moltes vegades aquí, i el pernil bo se fa al garrí, quan naix ja, vol dir que la llet se fa a la cabra. No es fa a la oi central. Perquè hi ha molta gent que es pot creure avui que la llet se fa a la central. I el que he dit aquí, el meu bon amic Salze, perdona que et faci menció, molt ben feta, per cert, crec, és dir que la llet bona, la llet depèn de les seues oscil·lacions climàtiques, etcètera, etcètera, que això és cert, però la llet se fa a la cabra. És a dir, la llet se té que fer allí. Després ja surt com hi surt. És així, això?
Sí, és veritat.
Perquè el formatge surt d'acord amb la llet que es fa a la cabra.
Això mateix. Això, estem parlant de formatges artesans, sempre. Quan ens anem a l'indústria, ja gairebé fan formatges
sense llet.
Formatge
vostre,
ja
estem
fent l'indústria, actualment, com han dit molt bé, depèn de l'època de l'any, fisicoquímicament la llet és diferent, varia. Llavors, al variar, si tu fas el formatge amb la llet de primavera o d'hivern, doncs els rendiments seran diferents i tindrà diferent composició el formatge, tindrà més grassa i més proteïna, com ha dit molt bé l'Enric. Sí que és veritat que la indústria, els formatges industrials no passa així perquè l'estandarditzen durant tot l'any i llavors tenen un producte de qualitat més baixa i estandarditzada el fan igual tot l'any. Els productes artesans varien segons l'estat de lactació dels animals i segons la climatologia.
Si aquesta variació és una virtut.
Això mateix, és una virtut.
No és un defecte.
No és un defecte. És una virtut per utilitzar la llet tal com surt, la llet sencera, sense fer-li cap tipus de tractament. És la virtut que té el formatge artesà.
I llavors, Mariona, aquesta virtut se magnifica a l'etiqueta, a lo que el producte, quan aquesta traçabilitat la fiqueu, es magnifica, es diu?
Bueno, no passa, no que es digo. El que passa és que nosaltres a l'etiqueta només fiquem llet, que és el que només tenim. No fiquem cap additiu, ni cap conservant, ni res, perquè nosaltres només utilitzem llet. Bueno, guai, ferments, com tothom, però no podem ficar ni conservants ni res perquè no ho fem servir nosaltres. Nosaltres és artesà, no fiquem res més.
Però aquestes proporcions d'alimentació que pot variar, aquestes riqueses per l'alimentació, pels cicles del mateix animal, etcètera, etcètera, vull dir, això es fica a l'etiqueta...
Això el valor nutricional.
El valor nutricional se fica, sí.
Surt el valor nutricional.
Allò antes, Montserrat, quina competència hi veus als productes artesanals nostres? Hi ha competència forta? Per què aquesta competència? Sabem defendre el mercat?
Bueno, costa defendre el producte, sí. Perquè vas pel món i demanes marques de formatges i no hi ha ningú que et pugui dir una marca d'aquí de Catalunya. Si tu ara et reunixes amb gent de, bueno, de la comarca o del que sigui, preguntes marques de formatges i et diran totes formatges que no cal dir noms, però... I no te'n dirà ningú, no et dirà cap formatge.
I això per què passa, això?
Pues suposo que falta una mica més de màrqueting i publicitat, i aquesta, per això estem aquesta, aquí...
Aquesta associació que heu fet, que he dit ara el teu marit, vull dir, això ho defen? Les marques?
Sí.
Se defen les marques?
Sí.
Part administració és receptiva amb aquesta campanya de... defendre marques nostres?
Sí, ara comencem, estem, bueno, en contacte ja amb la consellera i ens apoyen amb tot.
Però ara comencem?
Sí.
Ara comencem?
Sí.
Saps, per què comencem ara i no abans?
No.
A veure, jo voldria puntualitzar una cosa. Com que em sento ramader, és dir, i sóc una persona que estic enganxat a la terra i que el tema del màrqueting i de la publicitat i del que de bé, de moment, per vendre els nostres productes, per vendre el producte, no ho necessito, vull explicar als nostres oients, com molt bé has dit tu, sí, que l'administració mos ajude, però potser no mos ajude prou. Perquè ha hagut de ser una iniciativa privada la que ha engegat tot aquest sistema, i quan ho han presentat a l'administració hasta se n'han fet creus de que nosaltres, perquè una cosa de la que no hem parlat i crec que se n'ha de fer esment, que el segell de cabres catalanes i tota la difusió que es fa d'aquest segell lo financem los ramaders i els formatgers aportant un cèntim d'euro per litre produït. I això és una cosa que l'administració hasta els hi va sorprendre, de dir, carai, heu fet una marca de qualitat i a més us l'esteu pagant vosaltres. És dir, que des d'aquí les vostres zones demano a les entitats que corresponguin que ja potser no cal que mos ajudin econòmicament, però sí que necessitem el seu suport institucional per a fer arribar el nostre missatge a tota la població.
Això és molt bo. Això fa que es faci una pregunta a la Mariona i a la teva senyora, a la Montserrat, de dir, hi ha prou d'autoestima al sector? Hi ha prou d'autoestima per fer el que ha dit el bon amic Salze, que ho ha tingut que dir perquè li correspon dir-ho com a persona molt professional que és el sector?
Bueno, en el nostre cas sí, és autoestima 100%.
I n'hi ha prou de... En el vostre cas ja es veu, de veritat, eh?
Penso que contra més siguem, més podem lluitar com això. Nosaltres, contra... Som petites empreses, els que tenim les cabres aquí a Catalunya, i necessitem que moltes d'aquestes empreses es fiquen al segell, perquè així podem tenir més força.
Digues, Carles.
Només puntualitzar que és el sector de cabrom és un sector molt, molt petit.
Puntualitza el que vulguis.
Sí, és un sector molt petit. Jo, jo diria, explicaria una mica el segell de Llet de Cabres Catalanes, perquè estem parlant molt i el ficarem en ordre, no?, que sàpiga exactament d'on ha sortit. El sector de cabres catalanes ha sortit perquè la llet del centre d'Espanya és un preu... Ara, actualment, estem cobrant la llet un 30% per sobre del preu que l'estan cobrant al centre d'Espanya. Això és per què? Perquè el centre d'Espanya també és un sector que està molt subvencionat i nosaltres aquí, pels costos de producció, el preu que ens ve la llet del centre d'Espanya, nosaltres no podem competir. I els formatgers, al final, hi ha certs formatgers que s'han donat compte i han apostat per productes d'aquí, per llet d'aquí, per consumir llet d'aquí. Llavors, vam arribar un moment que els formatges que produïn els formatgers, els que compraven llet del centre d'Espanya, compraven llet i ja ho tenien bé mentre era barata. Però va arribar un punt, ara ja ha arribat un punt que arriben els formatges del centre d'Espanya, quan dic el centre d'Espanya, vull dir tot Espanya, vull dir Andalusia, produïts en llet barata, els porten aquí i són per sota de preu del que els hi costen amb ells, el preu que els hi costa el formatge amb ells. Llavors resulta que tenen una competència de formatges del centre d'Espanya, que estan elaborats al centre d'Espanya i surten com elaborats aquí, perquè Sanitat farà uns 4 o 5 anys va deixar que hi hagués el registre sanitari d'afinadors. Fins ara només hi havia registre sanitari de productors. I ara ja es pot fer un registre sanitari d'afinador, que el que pot ser és comprar el formatge, afinar-lo un dia i vendre'l com formatge de cal Pepet, podríem dir, no? Llavors, això és una competència directa amb el formatge d'aquí. Llavors va ser quan el sector primari, que érem els ramaders, que això que anàvem demanant durant fotè 10 anys que ho demanàvem, doncs els formatges se'n van adonar i que s'havia de defensar el producte de la terra, el producte produït aquí. I llavors va ser el moment que van fer el canvi i va haver uns quants que van apostar per productes d'aquí de proximitat, per productes de la llet d'aquí de proximitat. D'aquesta manera ens vam ajuntar ramaders i formatgers, que això ja poc és... O sigui, es va ajuntar el sector primari i el sector transformador i ens sentem junts un cop a l'any o dos cops a l'any i diem els preus, els ramaders diem els preus que tenim de cost del producte i llavors referenciem un preu que s'hauria de pagar la llet. Llavors ells, en aquest preu referenciat, el respecten, ells se comprometen a consumir tota la llet que es produeixi a Catalunya. O sigui, això pel sector primari, imagineu-vos què és, perquè ja, anys enrere, arribar a l'estiu, que hi ha menys consum de formatge, perquè és una mica estacional, no? Hi havia a primavera que es fa molta llet i hi ha menys consum de formatge, i que feien i baixaven els preus o deixaven gent sense recollir la llet. Això era dramàtic. Haver d'obrir el tanc de la llet i llançar la llet era una cosa que ho ha fet.
Dramàtica, això.
Això estava passant.
Sí.
Gràcies a aquest segell, això s'ha acabat. Perquè els formatgers s'han compromès a quedar-se tota la llet i pagar-la a un preu digne. I, a més, paguem el cèntim aquest, que ja ha dit ben bé el Salse, recaudem un cèntim que l'utilitzem per promocionar els formatges de llet de cabres catalanes.
Ja.
I gràcies a això, el sector és un sector que pot anar creixent i que inclús d'altres sectors, com de la llet de vaques, poden transformar-se. Si només que la gent... El consum de formatge a Catalunya, de formatge català, és mínim, que hi haurà un 10% del consum, un 20%. Si passéssim només un 5% més de consum, a nivell global estic parlant, si passéssim un 5% més, el sector primari català de llet podria augmentar exponencialment una barbaritat i podria créixer i fer un sector potent i fort. El que passa és que la gent ho ha de conèixer i ha de dir, a vegades ha de dir, ostres, busquem el segell aquest, perquè sabem que és per ramaders del nostre país, diguem.
Aquesta és la qüestió que li fem al Josep Enric Salse, un bon amic Salse. No tens por que aquest segell se vegi camuflat per la clientela, pel consumidor, amb altres com producció ecològica, com producció cu, com producció tal.
Bueno, dintre del ventall de totes aquestes marques o de dir...
És una qüestió una miqueta amb mala fe, eh?
No et preocupis, m'agrada que em llancis, m'agrada molt que em llancis aquests reptes. Los consumidors, crec que és dir, que escoltem aquests programes de ràdios, crec que estem, és dir, sensibilitzats amb aquest tipus de productes. Jo entenc que hi ha un nicho de mercat per a gent que volen menjar ecològic i hi ha un nicho de mercat per a gent que volen menjar, és dir, productes de la terra, però dintre d'aquesta amalgama de productes sempre hem d'entendre que el producte que es produeix a la terra, el producte quilòmetre zero, el producte fet a les nostres contrades, és un producte que dona valor al territori. I jo només voldria que la gent que estan, que la gent que estan escoltant aquest programa facin una reflexió, que quan hagin acabat d'escoltar el vostre programa, vagin al seu frigorífic, obrin la porta i mirin quants productes làctics i no làctics tenen del territori. I facin una reflexió del dia a dia, és a dir, del seu dia a dia, del producte que estan consumint, si realment apoya el territori o a lo millor ben bé no l'apoyen. És a dir, no estic renyant a ningú, només faltaria, és a dir, però només vull que mos fem entre tots una reflexió. Mos omplim tots la boca d'ajudar, de sostenir, de perquè les nostres explotacions són més sostenibles que la llet que ve de fora de Catalunya. Hi ha per un motiu només d'infraestructura. És a dir, un camió que ha de córrer 1.000 quilòmetres per portar la llet a les formatgeries no és el mateix que els de Calquitèria que no necessiten, és a dir, que amb una tuberia ja el porten fins a la formatgeria, o que el nostre formatger que el tenim a menys de 200 quilòmetres. És a dir, que atensem los productes, no contaminem i donem un valor al territori.
Això, aquesta qüestió, la preguntarem ara a les mestresses que hi ha aquí. Elles que estan sobre l'explotació, sobre l'empresa, d'una forma directa i, per tant, coneixen la gestió, coneixen un parell de preguntes. Això que diia el Josep Enric ara, com se'ls fa creure a les mestresses de casa, als que realment compren, que van a la superfície a comprar i miren de que la cistella de la compra no els hi pugi? Perquè, clar, no té ja la competència de preus. I també, què els diria a les mestresses aquestes, què els diríeu vosaltres per acabar-les de convèncer?
Primer, de tot, que proven el producte, llavors veuran que és molt diferent, que és molt més bo que...
Perquè, clar, perdona, aquest llançament ja el cost, i clar, hi ha molta gent pues, que mira el cost abans de mirar quina etiqueta compra. Això, què els hi diríeu vosaltres? Què els hi diries tu?
Jo els hi diria que miren què és el millor per la família. Això és una... No, bueno, nosaltres creiem que és una cosa bona perquè sabem que la qualitat del producte, primera, que és d'aquí, del territori, i a part que és una qualitat excel·lent.
És a dir, què és qualitat? És a dir, qualitat abans de preu. Tenim que tindre
qualitat
aquesta mentalitat
abans de preu.
Cada dia més.
Sí.
Sí.
I Montserrat, com a persona que portes gestió a casa i saps on van els números, que no tens que dir cap aquí de número, que no volem que se'n digui cap, però almenys si lo que és el concepte, vosaltres podeu abaixar preus encara? Vull dir, treballeu justos o podeu abaixar preus encara?
No, nosaltres hem d'anar pues, a pujar preus si podem.
Si podeu?
Sí.
I es pot pujar preus avui?
Bueno,
com
està la cosa...
Perquè hi ha una economia social, s'està dient de l'economia social, això què vol dir? Mantenir preus? Patiu una miqueta vosaltres perquè el consumidor compri aquest producte?
Bueno, no, nosaltres en aquest cas el nostre formatger ens compra el producte a preu i estem contents, la veritat.
És a dir, que la vida, us guanyeu la vida treballant.
Sí, exacte. Treballem de dilluns a diumenge, dissabtes, festes, fenyes, Nadals, els 365 dies de l'any. Però...
I com a formatger, Carles, vull dir, el preu està ajustat o el podeu baixar més o què feu? Perquè, clar, diu que els productes nostres són més cars que els altres productes que venen.
Bé, els productes...
Això és un handicap a la podem dir, adquisició del producte aquest.
Abans el Carles ha parlat d'oferir un producte a un preu assequible, deies?
Sí, de fet, nosaltres sí que és veritat que quan estic parlant, ara estic parlant com a formatger, els formatgers que compren la llet aquí a Catalunya, els productors d'aquí la paguen més cara que la que ve del centre d'Espanya, aquests és un pelín més cara, el formatge és una mica més car. Si la gent es consciencia la importància de defensar el sector primari, de defensar el sector de la ramaderia, el formatger podrà pujar una mica més el preu del formatge i podrà pagar una mica més al ramader. D'aquesta manera, probablement, si cada vegada consumim productes d'aquí de la terra, productes d'aquí, amb el segell aquest, doncs dinamitzarem més, en definitiva, tota la societat, perquè el formatger tindrà més gent per treballar, els ramaders canviaran les instal·lacions, modernitzaran, milloraran, aniran al ferrer del poble, aniran al veí, llogaran gent perquè tindran més, feina. És un cercle, si es pot produir aquí, si consumim productes d'aquí, donarem riquesa al territori.
Sí, és allò que diu aquells 50 euros que es queden aquí, donen riquesa al ferrer, al resistent, etc.
Ah, això mateix. És lo importantíssim de consumir productes d'aquí. I més si estàs defensant el sector primari, a més, menys contaminació, com ha dit l'Enric, menys petjar de carbó, menys, etcètera, etcètera.
Jo, tots... Josep Enric, tu que ets una persona impulsora de moltes coses i aquí t'hi has deixat la pell juntament amb el Carles i amb les famílies que teniu aquí, que tenim aquí avui a l'estudi amb un gran goig. Aquest ajuntament de productor d'aliments de llet i productor d'aliments de formatge que vagin ajuntant-se cada dia més sent un mateix sector, ho veus positiu això? O sempre hi haurà el productor de llet, productor de formatge, o tot serà un mateix sector això?
El nostre model crec que és un model pioner, que ens podem assentar amb els formatgers a la taula, consensuem els preus de la llet perquè els ramaders tinguem uns preus justos i puguem treballar i perquè ells, òbviament, se puguen guanyar la vida. És dir, aquí el nostre model crec que és envejat per molts altres sectors. És dir, no conec cap altre sector que se senti a la taula, és dir, productors de fruita o productors de llet, de l'altra llet, de la llet de vaca. S'ha industrialitzat tant que el productor d'aliments que en dius tu i el pagès que en dic jo se li dona les escorrialles, és dir, el que els hi sembli per a que no es mori de gana. I nosaltres en aquest punt no hi hem arribat. Hem arribat al punt de sentar-nos amb les indústries formatgeres i els ramaders, diem als formatgers, necessitem aquest preu per continuar sent viables, per continuar donant una alimentació de qualitat i per poder fer un producte amb totes les garanties sanitàries que es mereixen els nostres consumidors.
Sònia, com pots veure aquí, el Carles i el Josep Enric són grans diplomàtics perquè s'estan escapant com poden de l'assumpte. Ara aquí el Josep Enric n'ha donat mostra. Jo li anava a dir si també seria un sector atomitzat. M'ha vist la jugada, ha esquivat, i altres potser és dir-li als dos, preguntar als dos i dir, escolta, quin model cal aquí del sector, cabron? Quin model cal? Perquè hi ha molts models, i alguns ja són models que no sabem on són. Si són a la Xina, són al Japó, són als Estats Units. Quin model seria el vostre? Quin model cal? Digueu.
Bé, jo crec que el nostre és un model a seguir, Aquest model que estem... No tota la llet de Catalunya es comercialitza, però sí que més de la meitat de la llet de Catalunya es comercialitza baix el paraigües del llet de cabres catalanes. Com hem parlat abans de... Quan us he explicat abans d'Espanya, a nivell estatal... Hi ha dos grans consumidors, que ja hi som, ja estem on estem amb tota la carn, amb la llet de vaca. Nosaltres som com un punt a part, ens diferenciem, per aquest motiu ens diferenciem una mica i crec que hem d'anar de la mà els productors i els elaboradors. És la gràcia que té aquest segell, si ho podem acabar aconseguint, això, perquè tot no està consolidat del tot, això. Vull dir, és una cosa que és bastant recent, i encara han d'entrar més formatgers. L'ideal seria que pràcticament tots els formatgers i tots els ramaders de Catalunya estiguessin dintre d'aquest segell i acabessin d'entrar. Hi ha ramaders que encara no han entrat o no poden, i hi ha alguns inclús que no poden entrar, perquè quan diem que llet de cabres catalanes és producte d'aquí de proximitat, no sol dir que és de proximitat. A més també hi ha uns controls, hi ha uns requisits que ha de complir l'explotació, tant de qualitat de llet com de benestar animal, etc., d'alimentació que són superiors a la legislació actual. O sigui, ens exigeixen, cada any passa una auditoria i ens exigeixen que complim uns requisits superiors a la legislació actual. Ja han ficat una cosa difícil que no es pugui complir, però sí que algú que no treballa prou bé no pot entrar. I encara inclús hi ha algú que potser no podria entrar. Doncs si se te paga la llet bé, doncs pots fer l'esforç d'anar millorant per poder entrar amb aquest segell, diguem. I no n'hi ha prou en dir que és d'aquí i punto. També hem de fer alguna cosa més. També estem parlant de qualitat, també.
Com veu, Sònia, el temps va ser molt ràpid en ràdio i, a més, en gent així, en persones així, és un goig poder fer aquestes programes. Amb la Mariona i a la Montserrat ja per anar
acabant,
sí. De dir, vosaltres, a veure, us sentiu identificades a la feina i teniu l'apoi familiar i hi ha la suficient... fer l'ai entre els membres de la família per agafar decisions que surten de les vostres conclusions? No sé si m'ho he explicat gaire bé.
Sí.
El vostre paper és un paper que s'escolta, és un paper decisiu, és un paper de que dieu, escolta, Carlos, això passa, això, Josep Enric, influència a la marxa dels flotes.
Sí, nosaltres, no sé, jo porto més un tema de la formatgeria i porto més el tema de les cabres,
sí.
Però a vegades quan necessito algun consell o alguna cosa, li pregunto a ell, i quan alguna cosa també té dubte, m'ho pregunta a mi. Jo crec que estem bastant conscienciats de que és una cosa que volem fer-ho bé, i ho fem amb amigues.
És a dir, que Montse, el lligam familiar no deixa de tindre una eficiència empresarial.
No, nosaltres som el meu home i jo, i els dos anem a una. Vull dir, sempre ens preguntem les coses, mos les diem, no fem una cosa sense preguntar l'una a l'altre, les decisions
perquè
les prenem sempre els dos.
Això t'ho pregunto, junts. Suposo que més o menys, perquè avui amb la sensibilitat que hi ha de que la pell és molt fina per tothom, les relacions a vegades aquestes comercials i pròpies, familiars, no poden ser separadores a l'objectiu final, saps?
Bueno, si nosaltres és que anem els dos, anem a una. Vull dir, no prenem cap decisió sense consensual. I és més ell que sempre em pregunta coses a mi, eh? Vull dir, ell sempre està amb la dona, que és...
Dona bo sentir això, vindre aquí al programa, que tinguem aquest llançament de dir, colteu les explotacions, avui dia és un conjunt de saber convivència familiar.
Sí,
diguis,
sí,
Carlos.
Jo afegiria, tant nosaltres des de Cal Quitèria com l'Enric des de l'Urgellet, nosaltres tenim molt present que el que hem de fer és comunicar i explicar a la gent el que estem fent. Llavors nosaltres fem portes obertes, gent que vingui a visitar, inclús ve instituts, ve col·legis, ven estudiants, tenim gent en pràctiques, s'ha de ser dinàmic avui en dia i s'ha d'ensenyar el que fas, que la gent quan va al lineal del supermercat i veu un formatge, que sàpigui d'on ve i el que costa munyir, el que costa arreplegar el farratge, un bon farratge, donar-los i després el que costa fer el formatge, val? I que som el màxim sostenibles possible perquè estem gastant productes d'aquí. Per ficar un exemple, avui mateix, nosaltres hem vingut a Balaguer per això. Doncs imagineu-vos, nosaltres tenim dos clients aquí a Balaguer, que un és Sentits de Balaguer i l'altre Carrisseria París. Doncs aprofitarem avui per portar-los alguna cosa, aprofitar, ja que aprofitem el viatge, no es perdre el temps, ni es perdre els quilòmetres, ni es perdre.
Perdó, quins són?
És Carrisseria París i Sentits de Balaguer.
L'Anna París ha vingut aquí, París, que va guanyar un premi a Itàlia, a Mòdena. Perfecte, eh?
Sí, sí.
I l'altre, la...
Sentits, una petita Sentits. Botiga que hi ha...
Ah, sí, aquí, al carrer de Vall. Molt bé, molt bé. Què més, Carles?
Bé, per mi ja donaria per acabat, perquè crec que ens estem passant de temps, no? I tot, ja ens diuen que...
No, tens vostres, bo, ara per tancar, home, deixa tancar el Josep Enric Salze, que té que dir moltes coses, se li queda el pap, però, bueno, dis el que vulguis. De tot el que hem estat parlant aquí,
no,
el més important.
No, jo només és dir...
Perquè en ràdio, perdó, en ràdio, és el bo, és el missatge final, el missatge de conjunt, vinga.
Crec que ha quedat molt ben palès el que estem fent a Llet de Cabres Catalanes. Només voldria dir un parell o tres de puntualitzacions. La primera és que es miri amb... És a dir, podeu atensar-vos a les nostres explotacions, us ensenyarem què és el que estem fent, com ho fem, de la manera que ho treballem, i fins al jovent que avui dia creu que les explotacions, és a dir, que són un senyor amb un gos i un ramat, això ja ha canviat, és a dir, estem treballant amb mitges de producció ponderades amb ordenadors, és a dir, que no necessitem només mà d'obra per la ramaderia, també necessitem gent qualificada que vulguin aprendre l'ofici, però que això del pastor, el gos i el ramat ja s'ha acabat una mica, és a dir, que ara estem a l' era digital i ja treballem tant amb ordinadors per mirar les qualitats, és a dir, les quantitats de llet que fa cada animal, com xips electrònics que mos diuen que els animals, que l'animal aquest correspon al número aquest i que ha fet tants litres, però que a més, el que parlàvem abans d'entrar, mos sentim ramaders i coneixem molts dels nostres animals, ja no pel número, sinó per la fesomia o perquè és filla de la cabra tal, o és a dir... Hi ha les dos vessants.
Aquí hem dit el disseny, el model, el que té que ser aquest sector. El sentiment d'aquell ramader però també el sentiment a la innovació i a la tecnologia nova.
Correcte.
Ja, per deixar-me acabar, sisplau, Sònia, perdó, a la Mariona, què tens que dir com a cosa final? I després tancarà la Montserrat, que crec per motius obvis que estem aquí, oi? Vull dir, perquè la Montserrat és germana de la oi, Sònia Aribaix, saps? Digues,
no,
Mariona.
No, la veritat és que jo crec que ho han dit tot el Carlos i el Enric, però, i la Montse, però bueno, que la gent consumeixo productes d'aquí, que consumeixo el nostre producte, que el provo, que llavors veuran com és bo.
I aquesta simbiosi, Montserrat, de sentiment i d'innovació, com ha dit el teu marit, el Josep Enric, digues.
Pues jo faré una dita que digui la seva patrina, que la fa el meu home sempre, que és compra a casa, ven a casa i faràs casa.
Noi, no cal dir res més. Com va dir el mestre Vallverdú, el poeta nostre que va vindre aquí, que va dir amén, amén.
Molt bé, Josep, doncs agraïm al Carles i a la Mariona Pàmpols, també a la Montserrat Arimany i al Josep Enric Salze, doncs haver volgut tenir avui aquí a Ràdio Balaguer, haver participat en l'agrografia. Els agraïm, els desitgem doncs, que els vagi molt bé, molta sort en el futur.
Gràcies.
I bé, gràcies. Nosaltres donem pas ara a la gent de Josep.
Moltes gràcies per haver vingut, eh?
Moltes gràcies.
Estupendo, encantat.
Gràcies. Molt bé, gràcies.
Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Entrem tot seguit en la recta final de l'agrografia d'avui dimarts 11 de juny i com sempre ens acomiadem recomanant-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. La primera que el recomanem avui es farà el dia 14 de juny a Oliola i a Verdú. Porta per títol producció de blat tou de qualitat en el regadiu del canal Segarra-Garrigues i es farà, com dèiem, de 9:45 del matí a la 1 del migdia en dues parcel·les demostratives el dia 14 de juny. El conreu del blat tou, quan es realitza en regadiu, permet assolir amb major facilitat els requeriments de qualitat de la indústria farinera. Per això és fonamental una correcta elecció de la varietat i gestió de les pràctiques culturals, principalment de la fertilització nitrogenada. En el mercat hi ha una oferta molt important de varietats que difereixen en productivitat, cicle, resistència, malalties i accidents, entre altres. En aquest sentit, és fonamental conèixer la seva adaptació a cada zona productora. Un dels paràmetres demandats per la indústria farinera és precisament el contingut en proteïna. Aquesta jornada s'organitza en el marc del projecte PEC, Motors pel Segarra-Garrigues, en el qual es promouen actuacions que contribueixen al creixement econòmic del territori, impulsat per la innovació als nous regadius i la promoció de la cooperació vertical amb agroindústries. Com dèiem, es farà aquesta jornada tècnica el dia 14 de juny a Oliola i a Verdú, en aquestes dues localitats, concretament en dues parcel·les demostratives de 9:45 del matí a la 1 del migdia. L'altra jornada que el recomanem porta per títol Dies de rec al Segarra-Garrigues, avaluació d'instal·lacions de rec per aspersió amb cobertura total. Es farà en aquest cas el dilluns dia 17 de juny a Castelldans. L'avaluació de rec és un procés que pot ajudar a determinar si la instal·lació i el maneig que se'n fa reuneixen les condicions necessàries per aplicar el rec adequadament. Aquesta avaluació de rec és una activitat pràctica que pretén donar a conèixer un procediment senzill a l'abast del regant per l'avaluació de la uniformitat d'una instal·lació de rec amb cobertura total. Aquesta jornada tècnica es farà de 9:45 del matí a 11:45 del migdia, també en una parcel·la, en una finca demostrativa. El punt de trobada serà davant dels cellers de Torres, concretament a la carretera de Borges a Castelldans. L'última jornada tècnica que els recomanem és concretament un seminari tècnic que es farà els dies 19 i 20 de juny a Lleida. Porta per títol Aplipost, com optimitzar el sistema d'aplicació de fungicides en la postcollita de fruita de pinyol. Actualment, el desenvolupament de podridures és la principal causa de les pèrdues en la postcollita de fruita de pinyol aquí a la nostra zona. Les estratègies precollita per al control d'aquest fong poden arribar a ser insuficients. És per aquest motiu que els tractaments postcollita són necessaris si es vol destinar fruita a consumir conservació en determinats moments de campanya o si es volen fer exportacions de mitja i llarga distància. En les dues sessions demostratives dels dies 19 i 20 de juny, com dèiem, s'explicarà com aconseguir nivells correctes d'eficàcia i quins són els paràmetres que s'han de revisar en els diferents sistemes d'aplicació per assolir els objectius desitjats. Aquest seminari tècnic, tant el dia 19 com el dia 20, es farà concretament de les 9 del matí a 1:15 del migdia i concretament es realitzarà al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, al Parc de Gardeny. Recordem que totes les jornades tècniques que els hem recomanat són gratuïtes. Per a més informació i inscripcions, les persones interessades poden consultar el web ruralcat.gencat.cat. I fins aquí l'agrografia d'aquest dimarts. Com sempre, ens acomiadem amb música, avui amb la cançó que han triat, que han escollit els convidats d'aquest dimarts. És la cançó que porta per títol Som de l'Oest, de l'Opardal Roquer. Amb ella, com sempre, ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona nit.
M'he criat entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels odis i els rancors i els destins de les nacions. Som de l'Oest de Catalunya, la terra on es pon el sol. Botte plena.